Donald Trump dona per acabat l'alto el foc amb l'Iran i torna a amenaçar Espanya de tallar llaços comercials. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Després de l'intercanvi de bombardejos aquesta passada matinada amb l'Iran, Donald Trump ha suggerit que l'alto el foc a l'Orient Mitjà pot haver acabat, a la vegada que ha tornat a criticar l'OTAN i molt especialment Espanya, Joan Bota.
Les paraules de Trump fan baixar les borses mentre el preu del petroli repunta. Tot plegat ha estat a la cimera de la mateixa Aliança Atlàntica a Turquia, on Trump ha carregat contra els seus socis i ha assenyalat, com dius, específicament Espanya, repetint el guió de la reunió de l'any passat.
Connectem amb Ankara i amb Madrid. Bruno Fortea i Dani Sainz de AJA.
D'una banda, Trump liquida la treva amb l'Iran, però de l'altra, obre la porta perquè els negociadors nord-americans continuïn parlant amb el règim dels ayatolàs. En paral·lel, també carrega contra el govern espanyol perquè considera que no gasta prou en defensa. És el segon cop que Trump amenaça de trencar relacions comercials amb Espanya. El primer cop, fa uns mesos, va acabar no res.
A la Moncloa no han sorprès els atacs de Donald Trump i, com en altres ocasions, recorden al president nord-americà que els acords comercials dels Estats Units són amb la Unió Europea, no directament amb Espanya. A la cimera de l'OTAN, Sánchez ha tornat a defensar que amb el 2% del PIB en defensa en té prou per complir els seus compromisos i s'ha reivindicat com un soci fiable.
Mentrestant, aquí a Catalunya, més de 200 municipis de 24 comarques diferents estan avui en risc extrem d'incendi.
I són el doble que ahir, mentre hi ha activada una alerta per calor. Dels diversos focs de les últimes hores, el que més preocupa continua sent el de Sentmenat, al Vallès Occidental.
Anem, doncs, cap allà, Marta Vallès.
Bon dia. Preocupa encara aquest foc i força perquè es manté actiu i les condicions, la forta calor, la baixa humitat i el vent de marinada no faciliten la feina dels bombers. L'objectiu és estabilitzar l'incendi, podria ser avui cap al tard, i evitar també que arribi a zones habitades. Aguanta, a Sentmenat hi ha 3 cases afectades.
Mentrestant, a Barcelona, el barri del Putxet continua sent notícia ara per partida doble.
A primera hora d'aquest matí ha estat l'escenari d'un nou tiroteig, el 6è, en menys de 3 mesos, aquest cop sense víctimes. Això quan els veïns de la zona estan pendents encara de l'esvoranc d'ahir, provocat, segons tots els indicis, per les obres a la línia 9 del metro. Els afectats no podran tornar a casa almenys fins dissabte.
Connectem amb el punt on hi va haver aquest esvoranc, Anna Escura.
Calen 3 dies per comprovar que el comportament del terreny és estable i que, per tant, és segur que els veïns puguin tornar a casa. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius.
I avui a la cultura arrenca el Festival Cruïlla. Dissabte, al Parc del Fòrum de Barcelona, hi actuaran artistes com ara Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini o Alosa.
El cartell l'obre el terrassenc Galgo Lento a 4:45 de la tarda, en una jornada en què la cap de cartell és la nord-americana Hesley. Els Pets, que actuaran dissabte, i Alice, Mishima, Sidoní, la Ludwig Van o Masoni són altres dels protagonistes catalans d'aquest Cruïlla.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb la imatge de Leo Messi plorant després de classificar l'Argentina.
És la fotografia dels quarts de final del Mundial, uns quarts de final que ja han quedat definits. Messi plorant desconsoladament després de remuntar un partit que perdia en el minut 80 amb Egipte per 2-0. Repassarem com queden aquests quarts de final que comencen demà i els analitzarem al Catalunya Mitjà amb el Ricard Torquemada. L'Espanyol ha presentat el lateral esquerre neerlandès Hartman. En bàsquet s'han sortejat les fases de grup de la Champions amb la Penya i l'Eurocup amb el Manresa i avui, cinquena etapa del Tour de França.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia. A aquesta hora les retencions ja en punts habituals, sobretot els accessos a Barcelona, Ronda de Dalt en trams intermitents, sobretot sentit Besòs, i a la Litoral en tots dos sentits de la marxa. Un apunt pel que fa al transport públic, perquè des de fa poc més de mitja hora la circulació a la línia R3 de Rodalies està interrompuda entre el Figaró i Puigcerdà. Hi ha servei alternatiu per carretera entre la Garriga i Puigcerdà.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Néstor Gómez, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui en el pic de l'onada de calor, perquè estem tenint temperatures de rècord.
Temperatures de rècord, com per exemple la que hem tingut aquesta nit i matinada a Portbou, una temperatura que no ha baixat dels 32,5 graus. És la temperatura mínima més alta des que hi ha registres des de la xarxa meteorològica del Servei Meteorològic. I pel que fa a les temperatures actuals, ja per sobre dels 40 graus, nombrosíssimes poblacions. Destaquem en 41 graus el Dover, Cabanes, i Espolla i Girona. I atenció, perquè encara tenen recorregut per pujar més. Màximes de 33 i freguen pràcticament els 34, el que esperem cap a les comarques de l'interior, Ponent i interior de les Terres de l'Ebre, i a la resta del país aquest sol que és una mica abrasador. I el que sí que esperem aquesta tarda és la formació. De fet, ja estan descarregant alguns petits ruixats localment amb tempesta a l'àrea de l'Alta Ribagorça, i aquesta situació es mantindrà de cara a demà. Demà potser afluixa una mica la temperatura, però no pas gaire. Afluixarà una miqueta més de cara a divendres i dissabte.
Gràcies, Néstor. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Donald Trump dona per acabat l'alto el foc amb l'Iran després dels últims intercanvis d'atacs. A la cimera de l'OTAN que es fa a Turquia, el president dels Estats Units ha desqualificat els líders iranians i ha assegurat que l'acord provisional firmat amb el règim de Teheran era fa 3 setmanes per la fi de la guerra, ha quedat sense efecte. Ara bé, defensa que els negociadors puguin continuar parlant. Enviat especial encara a Turquia, Bruno Forte Amiras, bon dia.
Hola, bon dia. Primer, Trump deixa caure la bomba i liquida la treva amb l'Iran.
Per la meva part, crec que s'ha acabat. No vull negociar més amb ells. Són gent menys preable. Saps què és gent menys preable? Doncs ells ho són. Són gent malalta. Els dirigeix gent malalta. I són persones cruels i violentes. I si tinguessin una arma nuclear, la farien servir.
Però tot seguit, obre la porta perquè els negociadors nord-americans continuïn parlant amb el règim iranià.
Deixaré que els nostres meravellosos negociadors continuïn parlant, si volen, però jo no ho veig. A mi no m'agrada aquesta gent. Els negociadors poden parlar amb ells, però perden el temps. Són una colla de mentiders.
Trump ho ha dit al costat del secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, que ha justificat els atacs dels Estats Units contra l'Iran.
Han estat absolutament necessaris. Perquè quan tens un alto el foc i l'Iran l'està violant, amb vaixells que són atacats, crec que és crucial que els Estats Units reaccionin amb força.
El líder de l'Aliança Atlàntica no s'ha pronunciat explícitament sobre el possible trencament de la treva amb l'Iran, però el cert és que fins ara preservar aquest alto el foc ha estat una de les grans prioritats dels països europeus de l'OTAN.
Paraules, doncs, gens conciliadores, ja ho heu vist, de Donald Trump. Tampoc no auguren res positiu les declaracions de la diplomàcia iraniana, que considera que les accions dels Estats Units i el fet que no els retirin les sancions deixen sense efecte parts claus del memoràndum d'entesa. En un comunicat avisen els països del voltant amb bases nord-americanes que tornen a estar al punt de mira, Albert Manyà.
De fet, Bahrain i Kuwait han patit les represàlies de Teheran, accions posteriors a la 80ena d'objectius atacats per Washington a l'Iran, sistemes de defensa aèria i de vigilància costanera, bateries de míssils terra-aire i de míssils de creuer i plataformes de llançament de drons. L'ofensiva, que ha provocat la mort d'un membre dels Guardians de la Revolució, anava destinada a assegurar el trànsit a Hormuz, on encara hi ha 6.000 mariners bloquejats, segons l'ONU. Tot plegat és l'enèsim entrebanc que viu el procés negociador.
Doncs veurem com evolucionen les coses, però de moment aquest canvi de situació a l'Orient Mitjà ja ha passat factura als mercats. Ha disparat el preu del petroli i fa baixar les borses, Jordi Canal.
Sí, el barril de cru Brent, que dilluns costava 71 dòlars, ja es va començar a encarir amb els atacs d'ahir i aquest migdia s'ha enfilat fins als 78 dòlars. És el preu més alt des de mitjans de juny, quan els Estats Units i l'Iran van anunciar el memoràndum que suspenia la guerra. Emili Bizuete és director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona.
Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida, no? Llavors, aquests dies podem esperar una mica d'incertesa fins que no s'aclari el senyor Trump i el senyor Iran.
A les borses, aquesta incertesa es tradueix en números vermells al voltant del 2% als principals índexs europeus. L'IBEX 35 espanyol és el que més cau, un 2,4%, amb només una companyia en verd, que és Repsol, beneficiada per l'augment del preu del petroli. Entre les que més baixen n'hi ha de relacionades amb els viatges, com són IAG o Amadeus, i amb el consum, com Inditex.
Però més enllà de l'Iran, Donald Trump ha aprofitat de nou aquesta cimera anual de l'OTAN, encara a Turquia, per carregar contra Espanya. Trump acusa el govern espanyol de ser un soci terrible perquè no compleix els nous compromisos en defensa. El president dels Estats Units ha ordenat tallar tots els lligams comercials amb Madrid. Tornem encara a Bruno Fortea.
És el segon cop en pocs mesos que Trump amenaça de trencar el comerç amb Espanya. La primera vegada, tot plegat va quedar en no res.
Espanya és un soci terrible, l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
I això que el comerç és una competència de la Unió Europea. El president nord-americà ha acusat els líders espanyols de ser mala gent i uns aprofitats, diu. El líder de l'OTAN, Marc Rutte, estava al costat de Trump i li ha hagut de recordar que el govern espanyol ja gasta el 2% del PIB en defensa i compleix així el primer objectiu de despesa militar que es va fixar l'OTAN.
I tu menciones Espanya, però fins i tot has aconseguit que Espanya pagui el 2%. Han fet un gran pas endavant aquest últim any. Hi ha problemes que hem de solucionar, però fins i tot Espanya ha arribat al 2%.
El que passa és que aquest 2% encara és lluny del nou objectiu de gastar el 5% en defensa. L'OTAN el va pactar per la pressió de Trump, però el govern espanyol ja ha dit que no pensa complir-lo.
I és que el govern espanyol treu ferro a aquestes amenaces de Donald Trump. Li recorda una vegada més que les relacions comercials entre Espanya i els Estats Units depenen de la Unió Europea. A la Moncloa es mostren tranquils amb els atacs del president nord-americà i insisteixen que són uns socis fiables de l'OTAN. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. A la Moncloa no sorprenen les amenaces de Trump, que ni són noves ni fins ara s'han concretat. El govern espanyol repeteix el mateix argumentari. Les relacions amb els Estats Units són meravelloses i Espanya forma part del mercat comú de la Unió Europea. Per tant, els tractes comercials es fan en Brussel·les, no en Madrid. El ministre Óscar López ha tret ferro a la polèmica.
Espanya és un socio fiable que cumple con sus compromisos con la OTAN, que cumple con sus socios de la Unión Europea, y que tiene una relación extraordinaria bilateral con Estados Unidos y va más allá del último adjetivo que utiliza el señor Trump.
Tot això, el PP acusa Sánchez de buscar el xoc amb el president nord-americà. Sentim Elías Bendodo.
¿Qué pasa? Que Sánchez ve en el enfrentamiento con Estados Unidos una oportunidad política, aunque le haga daño a España. Y eso es una gran irresponsabilidad por parte del presidente del gobierno.
Està previst que Pedro Sánchez comparegui esta tarda davant dels mitjans. Fons de la Moncloa han avançat que el president espanyol ha defensat davant dels aliats que Espanya complix els seus compromisos amb l'OTAN amb una inversió en defensa del 2% del PIB per sota del 5% que reclama Trump.
D'aquí a 3 minuts serà un quart de 3 de la tarda. Les altes temperatures de les últimes hores i la baixa humitat situen més de 200 municipis de 24 comarques catalanes en risc extrem d'incendi, el doble dels que teníem ahir mateix. En aquelles localitats, els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, és el nivell més alt. Les restriccions també s'estenen als parcs naturals. Des d'avui ja són 7 els espais que estan tancats al públic. L'últim a afegir-s'hi és Sant Llorenç del Munt i l'UBAC. Just allà hi ha la Montse Poblet. Montse, bon dia.
Bon dia. Avui aquí ja no es pot sortir a caminar ni tampoc fer excursions en bicicleta de muntanya. Tot el parc està tancat per risc extrem d'incendi forestal. Hi ha cintes que impedeixen el pas a les zones d'aparcament al costat de la carretera i les barreres de tots els pàrquings estan baixades. Si algú, malgrat tot, ho intenta...
So it's closed. You cannot park here. You're not Montserrat. Nowhere. All this area has...
It's too dangerous.
Very... Yes, exactly.
Okay, now we understand.
L'UBAC s'ha afegit avui als altres 6 parcs naturals tancats. Hi ha influït la proximitat de l'incendi de Sentmenat, però sobretot la voluntat de reduir al mínim el risc que comporta la presència de gent en un moment tan delicat. David Gàmiz és sotinspector dels agents rurals.
Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies. I el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
El que sí que estan obertes són les carreteres, així que és possible moure's en cotxe, moto o bici de carretera per la zona. I avui, malgrat la calor, déu-n'hi-do als ciclistes que hem vist pujar. L'Alfa 4 està activat a 210 municipis de 24 comarques. En aquests pobles i ciutats se suspenen les obres a la xarxa interurbana de carreteres, se suspèn també la sega de cunetes i, evidentment, no es poden fer barbacoes ni tampoc festes de falles. En definitiva, cap activitat que pugui originar un incendi.
I mentrestant, l'incendi de Sant Benet al Vallès Occidental continua actiu. De nou, els bombers preveuen que l'entrada de la marinada complicarà les tasques d'extinció. La prioritat és evitar que les flames arribin als nuclis urbans, principalment a la urbanització de Guanta, que pertany a Sant Benet, i al barri del Farell de Caldes de Montbui. Sobre el terreny hi ha una norantena de dotacions terrestres, 9 mitjans aeris i més de 380 efectius. Sant Benet, Marta Vallès.
Bon dia. Les pròximes hores seran determinants per l'evolució d'aquest incendi forestal que des de dilluns crema en aquesta zona del Vallès i que encara continua actiu. Forta calor, amb temperatures cap amunt, humitat molt baixa i el vent fan una combinació que complica moltíssim la feina d'extinció i pot generar noves represes del foc, com ja va passar ahir. Jordi Martínez, el cap d'intervenció dels bombers.
Les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes.
Unes revifades que, com ja va passar també en les jornades anteriors, generen molta preocupació, especialment perquè puguin portar el foc fins a zones habitades.
L'impacte hi va ser-hi ahir, en la zona de Guanta, on hi havia diverses edificacions que des del primer dia ja va ser doncs, evacuada. I també tenim doncs, el nucli del barri de Caldes de Montbui, que és el Farell, que són aquestes dues zones d'impacte directe que l'incendi, un sí que ja ha succeït i l'altre que podria succeir si se'ns descontrola la part dreta de l'incendi, que sigui el flanc dret.
I en aquest sentit, bombers confirma que a Guanta, a Sant Benet, hi ha tres cases afectades pel foc. Els bombers esperen poder estabilitzar aquest incendi forestal avui, però encara queden moltes hores de feina per endavant. Si no hi ha cap imprevist, es podria aconseguir cap al vespre. Aquest foc ha cremat fins ara 181 hectàrees, segons els agents rurals. Un incendi que començava dilluns quan una excavadora es va cremar en una zona agrícola.
Aquest foc de Sant Benet és el que més amoïna els bombers, però de fet estan treballant en l'incendi de Carme, a l'Anoia, que està estabilitzat després de cremar prop de 500 hectàrees i on hi ha 25 dotacions terrestres. Però també es mantenen les tasques a altres tres focs que de moment estan controlats. El de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà, el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, i el de Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Més coses relacionades amb la calor i amb l'estiu. Una notícia que us avança al Catalunya Migdia. L'última setmana, els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones per culpa de la calor. Unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III a Catalunya atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Són xifres molt altes, esperables, segons el Departament de Salut, però que això sí, preocupen. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Per què preocupen?
Doncs, segons el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, perquè en anys anteriors també hem tingut onades de calor amb pics de temperatura molt alts, però sempre seguit d'un descens, i en canvi aquest any no està sent així. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
Estem parlant de, en només una setmana, més de 400 cops de calor, 4 síncopes o desmais, 150 hidratacions i 300 urgències de patologies diferents causades per la calor. Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més les pateixen i poden descompensar altres malalties cròniques que tenen de base.
Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, al Parlament de Catalunya el president Salvador Illa nega cap negligència del govern en l'origen del primer gran incendi d'aquest estiu, el de les Gavarres, a l'Empordà. La principal hipòtesi és que el foc el va provocar un operari que treballava per una empresa contractada per la Generalitat mentre feia servir una serra radial. El cas està en mans d'un jutge i per primera vegada el govern assegura que va comunicar a l'empresa les restriccions a què estava obligada a seguir. Parlament, Albert Prat.
La Generalitat mira de cobrir-se les espatlles mentre la justícia investiga les causes del foc de la Bisbal i mentre l'oposició pressiona perquè es depurin responsabilitats. El president Salvador Illa ha sigut contundent davant les crítiques de la líder parlamentària de Junts, Mònica Sales.
Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
L'empresa que feia tasques de manteniment a peu de carretera estava contractada pel Departament de Territori i per primera vegada avui fons del govern han demostrat a Catalunya Ràdio que l'autorització de la Generalitat posa per escrit que quan el risc d'incendi és màxim s'han de suspendre els treballs. A més, des de l'executiu confirmen que en aquell cas també es va enviar un missatge a l'empresa advertint de les restriccions. El diputat de la CUP, Dani Cornellà, ha acusat a la consellera Sílvia Paneque de falta de transparència.
Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
Primer l'emergència, després la investigació. Aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
Aquesta tarda, Paneque i també el conseller de la presidència, Albert Dalmau, es reuneixen amb els alcaldes de la zona de les Gavarres per començar a calcular els danys d'aquest primer gran incendi que ja està controlat.
El que també ha acabat derivant en picabaralla política és l'esvoranc que va haver-hi ahir al Putxet. El diputat de Junts, Josep Rius, ha demanat la dimissió de la consellera de Territori d'Habitatge, Sílvia Paneque, per l'esfondrament causat per les obres de la línia 9 del metro. Rius ho ha comparat amb l'esvoranc del Carmel de l'any 2005, però la consellera ha volgut marcar-hi distàncies.
Vostè és una consellera atropellada pel caos de Rodalies, cremada pels incendis. I vostè és una consellera que ofereix molts dubtes que pugui solucionar els problemes de la línia 9 del metro. Plegui d'una vegada.
La tecnologia que s'està utilitzant en aquests moments en la perforació de la línia 9 del metro no té res a veure amb la que s'havia utilitzat en el passat. Jo també li exigeixo que, si això que dic així es compleix, vostè també es retracti del que acaba de dir.
Doncs precisament sobre aquest esvoranc, els veïns dels 93 habitatges desallotjats no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny 3 dies seguits per poder certificar-ne l'estabilitat. Els mesuraments d'avui han donat bons resultats, segons han explicat els responsables de la Generalitat. Des de primera hora del matí estem seguint les novetats l'endemà d'aquest esfondrament amb José Antonio Muñoz i Anna Escura. Bon dia.
Bon dia, doncs ho explicaves tu ara. A causa dels canvis tèrmics s'ha de comparar el comportament del terreny dia a dia, sempre a la mateixa hora, de matinada. El director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori, en Ramon Ramírez, ha explicat que un cop s'hagi confirmat 3 dies seguits que el terreny està estable, els veïns podran començar a tornar a casa.
Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició i això seran 3 dies de supervisió contínua.
Ahir, com recordareu, al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio, les monges del convent de les Mercedàries van explicar que fa un mes que ja van avisar que estaven apareixent esquerdes. Avui, aquest matí, en Francesc Oliver, veí que viu davant del convent, ho ha corroborat.
Jo veig justament davant del convent de les monges. I ahir teníem, a casa tenim esquerdes també, que en un principi eren d'assentament de finca, però ara ja cada vegada eren més grans. A mesura que anava passant el tornada d'hora, les esquerdes estaven fent més grans.
Sobre això s'ha pronunciat la directora de projectes de territori, Begoña Castiblanque.
Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
Fins dissabte, l'Ajuntament ha habilitat el Centre Cívic Vila Florida per informar i atendre els veïns afectats que ho necessitin.
D'aquí a 7 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i en tornar, nou tiroteig a Barcelona.
Catalunya migdia.
Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Saré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
Cris Joanico, Llach Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
Per tu que dius, és groga! I per tu que crides, àrbitre, l'hora! Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta, amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle, el principi de moltes coses.
Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
Abraham Orriols.
Jo em sento molt desgraciat per haver perdut a la meva mare, però alhora molt afortunat de tot el que he pogut viure amb ella.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Com deien, tenim un nou tiroteig a Barcelona. Ha passat poc abans de les 6 del matí i no hi ha hagut ferits. Els Mossos d'Esquadra han explicat que la persona a qui anaven dirigit els trets de moment no ha volgut posar cap denúncia a Marriera.
Veïns del carrer Ferran Puig han sentit aquests trets i han avisat la policia. Els Mossos s'han desplaçat fins la zona i han obert una investigació per un incident amb arma de foc a la via pública. Aquest és el 6è tiroteig en menys de 3 mesos, aquest cop sense víctimes. Fa menys d'una setmana va morir a trets un menor de 15 anys al Parc Pegaso.
Coincidint amb aquests increment de tirotejos, els sindicats de caps i comandaments de les policies locals reclamen nous protocols i mitjans per fer front a l'escalada de la violència armada.
Insisteixen que la proliferació d'armes de foc és un problema greu de seguretat i cal una estratègia adaptada a aquesta realitat. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Valentina Nadó, portaveu del sindicat SICPOL.
No estem reclamant portar en tot moment armes llargues, sinó que ja que tenim la formació, que es faci les adequacions normatives perquè en determinades circumstàncies, determinades persones molt especialitzades i sota una supervisió estricta puguin fer-la servir exactament de la mateixa manera que els Mossos d'Esquadra.
La llei de les policies locals té més de 35 anys i reclamen adaptar-la als nous fenòmens delictius.
Doncs precisament els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat un grup criminal juvenil violent que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. A què es dedicava aquest grup, Toni Fortesa?
Doncs els investigadors atribueixen al grup tràfic de drogues, agressions amb armes blanques, robatoris violents i fins a 4 temptatives d'homicidi. Segons l'investigador dels Mossos d'Esquadra, José Merino, en els últims temps la violència exercida pel grup havia augmentat exponencialment i això els va obligar a accelerar la investigació.
Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris, i és precisament en aquestes zones on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar, doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer, doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
La violència estructural i el control del territori eren dos dels factors definitoris del grup investigat. L'ús de les xarxes socials era l'altre. Juan Guzmán és intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
I què ha significat aquesta operació policial?
Doncs primer de tot ha servit per desarticular completament l'organització i alhora ha permès als cossos policials obtenir coneixements que han de servir per fer polítiques policials i preventives davant el fenomen dels grups juvenils violents, una tendència que han dit està a l'alça a Barcelona i a Catalunya.
2 minuts i seran 2:15. Veneçuela comença a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat 3.680 morts i gairebé 17.000 ferits, segons l'últim balanç oficial. Entre les víctimes mortals hi ha 36 persones de nacionalitat espanyola. Tots els esforços dels equips d'emergència s'han centrat a la zona turística de La Guaira i un centenar de poblacions rurals n'han quedat al marge. És el cas del municipi El Junquito. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
Bon dia. El dia del terratrèmol, el Junquito era ple de turistes de les ciutats de Caracas, València i Barcelona. Miguel Rodríguez, Joana Torres i Enrique Martínez esperen amb impotència que els ajudin a reconstruir les seves vides en aquesta petita parròquia del municipi Libertador.
Que venga el Estado a recoger los escombros de momento, por lo menos para arrancar otra vez.
Sí, hay descontento, hay rabia, hay tristeza, hay frustración, hay de todo, porque estamos así, como tú lo ves, abandonados. Y es que la gente puede decir mucho, pero es que los hechos hablan más que mil palabras. Mira, estamos abandonados. Aquí tú no ves nadie ayudándonos, nada.
Las máquinas son de empresas privadas, entonces no hay apoyo de ningún tipo. Bien. Lo mismo que ha pasado en todos lados. No han venido a supervisar los edificios, los que quedaron en pie, a ver si están habitables, si no están habitables, si están en situación de riesgo. Y bueno, aquí seguimos esperando.
No els van deixar ajudar les persones atrapades, els policies, i per la nit els agents van saquejar els comerços. 18.000 persones han perdut casa seva, segons les dades de l'administració veneçolana. Els satèl·lits de la NASA i dels de l'Agència Espacial Europea coincideixen a estimar en 59.000 els edificis afectats.
I a la política espanyola, el govern espanyol i els sindicats majoritaris carreguen contra el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per aquestes paraules polèmiques sobre les baixes laborals.
Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga?
Ni tan sols les patronals han acabat de tancar files amb el líder del PP. Foment i la COE aposten per obrir el debat, però posen com a condició, a diferència de Feijóo, que els sindicats també hi estiguin d'acord. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Feijóo aposta que, per defecte, els treballadors de baixa cobrin menys, agradi o no, als sindicats. Avui la patronal ha celebrat que Feijóo obri el debat perquè asseguren les empreses paguen cada any 17.000 milions en baixes. No entren a valorar la paraula càncer, però sí que deixen clar al líder del PP que tot canvi ha de ser en el marc dels convenis col·lectius i comptant amb els sindicats. Sánchez Llibre, Foment, Antonio Garamendi, de la COE.
Jo respecto les opinions del senyor Feijóo. Ell ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals i sindicats.
Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por lo tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
Mentrestant, els sindicats han sortit en tromba a criticar les paraules de Feijóo i l'han acusat de manipular les dades. Pepe Álvarez, UGT, Unai Sordo, Comissions.
Absolutament desafortunades. No tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
Una crítica que s'ha sumat al govern espanyol. Arcadi Espanya és titular d'Hisenda.
Bueno, hay veces en que cuando uno habla sin pensar dice lo que piensa, ¿no? Yo creo que el único proyecto que ofrece a los españoles el señor Feijóo es el de los recortes.
Segons les dades darreres de l'Institut d'Estadística Espanyol, hi ha 1 milió de treballadors de baixa, un 5% dels ocupats.
El Tribunal Suprem ha decidit no portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització extraordinari d'immigrants a Espanya. També ha resolt no suspendre cautelarment aquest procés, tal com li demanaven la Generalitat Valenciana i el govern de l'Aragó. Madrid, Pol Marçà.
El Tribunal Suprem resol quan fa 8 dies que es va tancar el període de sol·licituds de regularització. El Tribunal no suspèn ni atura aquest procés extraordinari de regularització de migrants i tampoc en plantejarà una qüestió prejudicial a Europa. El Suprem torna a avalar així aquest procés i no atén les peticions de mesures cautelars que havien fet via recurs al País Valencià i l'Aragó. De fet, la Sala Tercera manté la línia que ja va marcar amb el primer intent d'aturar aquest procés. El govern espanyol sempre ha defensat que s'ajusta a la legalitat i que tenia els avals necessaris per tirar-lo endavant. El PP en recela i sosté que la regularització va contra el Pacte Europeu d'Asil i Migracions, signat recentment a Europa. No només ha mirat de frenar-lo al Suprem, sinó que també ha engegat una ofensiva política al Congrés dels Diputats per qüestionar-lo.
Passant 3 minuts de 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Camp Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Catalunya migdia.
Passant 4 minuts de 2:15 de la tarda, avui arrenca el Festival Cruïlla. Per tant, des d'avui fins dissabte, al Parc del Fòrum de Barcelona, una seixantena d'artistes i grups passaran pels seus escenaris amb una programació eclèctica i el seu cartell més complet liderat per noms com Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini o Alosa. Valerio Vareda, bon dia.
Bon dia.
Repassem aquest primer dia d'estrena.
Estrelles internacionals i talent local es passen el testimoni en aquesta edició del Cruïlla. El tret de sortida el dona avui el talent jove de Galgo Lento i Bacilos. I a l'espera de veure la cap de cartell del dia, la nord-americana Halsey, el festival ofereix, entre d'altres, les actuacions de Greta, la germana bessona de la Muixca, o l'indie pop del gallec Sense Senra.
Això només avui, però a partir d'avui... Què hem d'esperar dels altres dies del Cruïlla, Valèria?
El llistó no baixa. Demà dijous serà un dia dedicat a la nostàlgia amb els sons que van marcar la música dels anys 80 i 90. Destaquen els nord-americans Pixies i Garbage i els britànics Sweat. També el retorn dels catalans Stan Steel i les actuacions de Sinodí, Mishima, Mazzoni i Alosa. L'endemà serà el torn de l'incombustible David Byrne, que sentim, Alice, Dan Peralbo i el Convoy, o The Black Crowes, entre d'altres. I dissabte destaquen Rigoberta Bandini, l'italià Jovanotti, John Batiste, Els Pets, Svetlana i la Ludwig Band.
I no deixem de parlar de música, tot i que amb estils diferents. Yo estoy hecho de pedacitos de ti. Perquè aquesta tarda comença a La Garrotxa el festival Vall Viva, una alternativa als grans festivals d'estiu de la Costa Brava, però que a més destina tots els beneficis a la recerca oncològica. Girona, Fèlix Martín.
A la Vall d'en Bas, fins diumenge hi seran Antoni Orozco, Ana Torroja o els Teràpia de Xoc, que tornen als escenaris 10 anys després. Avui, per a l'estrena, han triat la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig. I tot amb un objectiu molt clar, que la música serveixi també per col·laborar en la recerca que fan l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ara també l'Hospital Trueta de Girona. Ho recorda Quim Morera, president de la fundació que organitza el Vall Viva.
És un festival íntegrament solidari, per tant, tot el benefici que generem el destinem a les malalties del càncer. Hem fet un conveni durant 3 anys en Vall d'Hebron, però aquest any hi hem afegit el Trueta per un tema de proximitat.
A més, el festival ofereix també 3 espais amb una àmplia oferta gastronòmica, en el que no hi falten restaurants amb estrella Michelin, com el Vidamar, l'Aliança d'Anglès, les Cols o Can Jovany.
I ara, el grec. La companyia Malpelo debuta al Teatre Grec amb la seva coreografia Inventions, la tercera part del seu projecte dedicat a la música de Bach. Un gran muntatge amb 26 intèrprets sobre l'escenari i un quartet de corda que posa en solfa la dansa, la música i l'arquitectura, Marta Vives.
Ovació a Malpelo en el seu debut al Teatre Grec, tot i ser una de les companyies veteranes del festival, mai havien actuat en el seu espai emblemàtic, un lloc per desplegar aquest Inventions elegant i bellíssim, que té la música de Bach a l'epicentre. Des de les cantates fins a l'art de la fuga, interpretada per un quartet de corda, però també uns cantants, un cor i 10 ballarins inspirats en personatges que semblen sortir del bosc en un univers de fulles, de cavalls salvatges, de pedres, serres i una bufadora de partitures. Una vegada més, Pep Ramis i Maria Muñoz, les ànimes de Malpelo, hibriden disciplines, dansa, música, però també teatre, text o projeccions, i les posen totes en solfa en un dels muntatges imperdibles d'aquest festival grec.
I ara una exposició.
¿Sabes lo que es? ¿Esto de que han dado la autonomía para Cataluña?
No, no, ni idea.
¿Sabe acordarlo bé, el català?
Demà s'inaugura al Museu d'Art Contemporani de Barcelona el gest de filmar, una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i per preservar la memòria històrica. La proposta connecta la producció audiovisual de la transició amb la de l'actualitat. Barcelona, Montse Mas.
L'exposició principal mostra l'arxiu de Vídeo Nou, un grup que va gravar al carrer les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80, uns fets que la televisió solia ignorar. S'inclouen 30 vídeos, la meitat inèdits, que van servir per donar veu als ciutadans, com explica el cocomissari de la mostra, Dani Gasol.
Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre el feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia, i no només de registrar el contingut, sinó de passar el micro. De passar el micro a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin i construïssin el seu relat.
La mostra també commemora els 100 anys del cineasta Pere Portabella a través de 5 dels seus films de resistència contra la dictadura, com informa General, un retrat de l'Espanya just després de la mort de Franco. Per acabar, s'exhibeixen 7 vídeos d'artistes internacionals sobre temes actuals com la crisi migratòria a la Mediterrània.
I abans dels esports... 3CAT i les associacions de productores audiovisuals catalanes, PROA, i productors audiovisuals de Catalunya han arribat a un acord per enfortir el sector de la producció audiovisual catalana. Les noves condicions afavoreixen la capacitat financera de les productores, promouen la producció audiovisual en català i s'incrementa la valoració dels drets d'antena de llargmetratges d'animació i ficció i de documentals en versió original catalana. Aquest nou acord forma part del nou marc de relació entre 3CAT i el sector de la producció que va arrencar el mes de maig de l'any passat. En els últims 3 anys, 3CAT ha incrementat la seva aportació al sector, passant dels 38 milions i mig d'euros a 70 milions.
Catalunya migdia.
20 minuts i seran les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb protagonisme pel Mundial de Futbol i per la classificació agònica de l'Argentina pels quarts de final.
Que ens ha deixat a més una de les imatges d'aquests vuitens. Leo Messi plorant després de remuntar el partit. Tenim els quarts de final del Mundial definits. Són França, Marroc, Espanya, Bèlgica, Noruega, Anglaterra i Argentina, Suïssa. De seguida analitzarem aquests quarts de final amb el Ricard Torquemada aquí al Catalunya Migdia, però abans revivim la festa de la selecció argentina després d'un partit èpic, també agònic, com deia l'Òscar, els vuitens de final. Així explicaven els companys argentins el 3-2 contra Egipte i també així ho celebraven al vestidor de l'Albiceleste.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Una más!
¡Gol! ¡Argentino! ¡Messi! 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 ¡Messi!
¡Va Lautaro Martínez con el centro y está!
¡Ganó Argentina, carajo! ¡Llora Messi, lloramos todos! ¡Llora Messi, lloramos todos!
Llora como un bebé Messi, no para de llorar. Es que el partido tuvo de todo, dramatismo.
0-2 abajo en el minuto 79. Y esta selección de Escaloreta decidió escribir otra página más de gloria.
Doncs aquests eren els sons del vestidor de l'Argentina, dels jugadors, també les narracions als companys d'ESPN, Ràdio La Red, Ràdio Mitre i Telefe, que són els d'un partit emocionant com ara sentíeu i amb una gran remuntada. Roger Bosà.
Sí, és que el que vam viure ahir va ser una bogeria i segurament de moment és el partit amb majúscules d'aquest Mundial. L'Argentina va aixecar un 0-2 en contra quan semblava que quedava eliminada, va sobreviure quan tot estava perdut i va remuntar de manera èpica. Egipte va fer el primer gol molt aviat, el va fer Ibrahim al minut 15, Messi va fallar un penal, que és el segon que falla en aquest Mundial, i Egipte va fer el 0-2 al 67, el va fer Zico, i a partir d'aquí, quan faltaven 10 minuts per al final del partit, El 79, gol del Cuti Romero de cap, després d'una gran centrada de Messi, era l'1-2, va tornar a aparèixer ell, Leo Messi, que va empatar el 83 amb un xut fortíssim a l'interior de l'àrea. És, per cert, el 8è gol que fa l'argentí, i a l'afegit l'Argentina va fer el gol de la victòria, gol d'Enzo Fernández, que va culminar un contraatac per a la història. És una de les remuntades més extraordinàries de la història dels Mundials i és històrica perquè és la primera selecció que remunta un 0-2 en contra en una eliminatòria d'un Mundial, perdent de 2 gols al 78 i que acaba guanyant dins dels 90 minuts sense necessitat de pròrroga. Va ser una tarda de moltes emocions a Atlanta, just quan l'àrbitre va xiular el partit. Al final, ho deies, al final del partit es va posar a plorar Leo Messi celebrant aquesta victòria i deixava clar després del partit que sentia orgull.
Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
I ja és habitual que s'emocioni el seleccionador Lionel Scaloni. Això ja no és notícia, fins al punt que, d'aquesta manera, els jugadors argentins han batejat el seu entrenador.
Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
I a l'altre costat, la selecció d'Egipte va acabar molt empipada, es queixa de 2 jugades, un no penal xiulat a Salah i una falta que no xiulen a la jugada d'un dels gols de l'Argentina, i fins i tot Zico, un dels golejadors, va insinuar que el Mundial està dirigit perquè el guanyi la selecció argentina.
És una injustícia. L'àrbitre no ha estat just. Una injustícia clara i evident durant tot el partit. L'àrbitre ha aconseguit que malgastem l'esforç de tot un país. Des de bon principi estava en contra nostra. No pot ser que marxem així quan anàvem guanyant 0-2. Aquest torneig està arreglat. Felicitats de l'Argentina per guanyar la Copa del Món.
I ja veus, Laia, que tenim himne oficiós, d'aquesta Argentina en aquest Mundial. És la cançó que sentíem ara a l'inici, cantada pels jugadors, al vestidor. Es diu La Quarta Estrella, l'ha compost el cantautor Palmito i ja s'ha instal·lat a l'entorn d'aquesta selecció que pot tornar a fer història.
Els argentins que sempre ens deixen alguna cançó en cada Mundial, en cada competició, aquest any és aquesta cançó que deia l'Arbusada, Palmito. Bé, doncs la seguirem sentint. Segurament Leo Messi, que bé, va tornar a ser determinant per la classificació de l'Argentina en aquest Mundial, i ho segueix fent Josep Gaya trencant rècords.
Leo Messi no para de batre rècords en aquest Mundial. Amb el partit contra Egipte, Messi s'ha convertit en el jugador amb més assistències de tota la història dels Mundials, amb 9, superant a Diego Armando Maradona. És el primer jugador que ha marcat en 9 partits mundialistes consecutius, fent 13 gols, i és l'únic futbolista que ha aconseguit 15 trofeus d'MVP. S'ha consolidat com a màxim golejador històric en solitari, amb 21 gols, 8 d'ells en aquesta edició, i és el jugador que més gols ha marcat, havent superat els 35 anys, fent-ne 15. És l'internacional amb més partits a la Copa del Món, amb 31 aparicions, també és el que més victòries ha aconseguit, 21, i té el rècord de participació en mundials, compartit amb Cristiano Ronaldo i Guillermo Ochoa, amb 6. Leo Messi continua batent rècords amb 39 anys, les dades el consoliden com el millor jugador de tots els temps.
Doncs l'Argentina, que jugarà els quarts de final del Mundial, ho farà contra Suïssa, que de mica en mica s'ha colat entre els grans equips d'aquest Mundial. Els suïssos han superat aquesta matinada la invicta Colòmbia als penals, després que no hi hagi hagut gols ni al partit ni tampoc a la pròrroga, Montserraia.
Sense cedir terreny per cap equip, el duel viscut entre suïssos i colombians ha anat amb molta prudència durant els 120 minuts, amb unes 4 ocasions mínimament clares per a cada equip. I això que l'equip suís no comptava amb la seva estrella Mazambi per lesió. Ja als penals, Colòmbia ha fallat un llançament de Davinson Sánchez i el porter suís Kobel ha aturat el de Cucho Hernández. 4-3 als penals per als suïssos i el porter Gregor Kobel ha elegit millor jugador del partit. Fa ni més ni menys que 72 anys que Suïssa no es classificava per a uns quarts de final d'un Mundial. De fet, des del 2014 que l'equip de la Creu Vermella ha jugat fases finals, però no passaven dels vuitens. El seleccionador suís Murat Yakin parlava de trencar amb la maledicció.
Encara estàs fluint i no acabes de tenir clar què ha passat. Allò que has aconseguit. Ha fet falta una lluita increïble, però també astúcia i paciència. Al final hem trencat la maledicció. Jugadors, cos tècnic i seguidors, a casa les emocions hauran estat increïbles.
Aquest diumenge, dia 12, Argentina-Suïssa per un lloc a les semifinals del Mundial, un partit que jugarà a les 3 de la matinada a Kansas City.
Avui hi ha jornada de descans del Mundial, demà comencen els quarts de final i, per tant, és un moment perfecte per analitzar aquests quarts amb el Ricard Torquemada aquí al Catalunya Migdia. Ricard, bona tarda.
Bona tarda, Laia.
Ara analitzem aquests quarts, però abans et vull preguntar per els vuitens de final que vam tancar ahir, que ens ha deixat doncs, partits i imatges com les que ara en comentàvem, aquesta remuntada de l'Argentina, segurament també l'eliminació de seleccions que a priori havien de ser favorites com Portugal. Amb què et quedes o què és el que més t'ha sorprès d'aquests vuitens?
Mira, diré tres coses. Primer, per enllaçar els 10 minuts de bogeria de l'Argentina, Egipte i de la remuntada, els moments més emocionants del Mundial els està donant la selecció de Messi. Després, el festival de Holland en l'eliminació del Brasil, en el partit de Noruega-Brasil, que escenifica la tendència de la caiguda de les seleccions històricament dominadores com Brasil, Alemanya, Itàlia, respecte a les noves seleccions i al nou futbol, aquells dos gols de Holland. I després em quedo amb el comiat alegre de Mèxic en un partidàs a l'Azteca contra Anglaterra, contra una Anglaterra liderada per Kane i Bellingham, la millor Anglaterra, i el complement de Gordon, que ara intentaran continuar avançant.
Doncs a veure, a partir d'ara, què ens ofereix aquest Mundial amb aquests quarts de final que ja estan definits i que els anem repassant amb tu. Primer, demà comencen a les 10 de la nit el primer partit de quarts, França-Marroc.
Candidata clara a la selecció francesa, que potser és la millor del Mundial, però compte perquè és la repetició de la semifinal del Mundial 2022 i l'eliminatòria desitjada pel Marroc. Tornar a jugar contra França... pel Marroc crec que l'eliminatòria és gairebé un Mundial per intentar donar la sorpresa després d'un excel·lent campionat i la confirmació del bon nivell dels marroquins.
Divendres a les 9, Espanya-Bèlgica.
Favorita Espanya i contra una Bèlgica, això sí, que ha canviat, que Rudi García ha trencat les jerarquies de De Bruyne, de Lukaku, de Doku, que són suplents, que estan en el seu millor moment. Bèlgica ha anat de menys a més, tot i que encara potser es queda curta pels recursos que té la selecció espanyola, que és l'única que no ha rebut cap gol.
Dissabte a les 11 de la nit, Noruega-Anglaterra.
El partit per veure si Anglaterra fa el pas endavant definitiu, probablement com a clar candidata, però clar que no es distreguin, perquè els noruecs, amb Holland i amb Nilan a la porteria, han dominat les àrees i poden fer un ensurt a qualsevol.
I tancaran els quarts de final, Argentina, que juga amb Suïssa i ho fan diumenge a la matinada a les 3.
No sé si molta gent ho veurà en directe, però val la pena sempre veure l'Argentina de Messi al Mundial 2026, emoció garantida, contra la selecció amb menys encant del Mundial. No conec ningú que vulgui que guanyi Suïssa, però no el Mundial, cap partit, però que s'ha convertit com un rellotge suís en la més fiable, clàssica ja en els quarts de final d'Eurocopes i Mundials. La més divertida contra la més avorrida. Veurem qui guanya.
Doncs aquesta anàlisi del Ricard Torquemada, aquests quarts de final que ens esperen en aquest Mundial de Futbol, comencen demà els quarts de final. Gràcies, Ricard.
A tu, Laia.
I encara del Mundial una cosa més. Avui a les 7, ja sabeu, el Tot Costa, com cada dia, hi ha protagonista especial. Avui entrevista al porter de la selecció espanyola. Amb entrevista al Tot Costa, Unai Simón. Deixem el Mundial, però seguim amb el futbol, perquè avui l'Espanyol ha presentat el segon fitxatge de la temporada i arriba amb el repte de substituir Carlos Romero, un dels millors jugadors de la temporada passada, Sergi Andreu.
Sí, té, per cert, d'entrada, té un nom de pila un pèl complicat i avui hem sabut que li hem de dir Kiu. Kiu Harman té 24 anys, és un lateral esquerre neerlandès que arriba cedit pel Burnley, que és l'equip de la mateixa propietat d'Alan Pace. Era un secret a veus que la seva arribada acabaria sent una realitat. De fet, ell mateix, durant la presentació, ha explicat que feia mesos que parlava amb Alan Pace. És internacional pels Països Baixos, es va formar al Feyenoord, és un lateral esquerre versàtil, amb arribada i amb bon peu, bo tècnicament. I arriba, ara ho deies, amb la difícil faceta de substituir el que va ser segurament el millor jugador de l'Espanyol la temporada passada, Carlos Romero.
He vist molts partits i ell era un dels millors jugadors. És un repte molt gran per a mi ser el seu substitut. Això em dona més confiança perquè el club busca un jugador que s'apropi al seu nivell. Intento enfocar-ho d'aquesta manera i ell ho va fer tan bé que li va permetre estar a l'equip de la temporada. Això em demostra que pots aconseguir si fas bé les coses.
I un parell de punts més en clau blanc i blava. Un amistós que s'havia de jugar a Palamós el dia 21 de juliol a les 7 de la tarda canvia d'horari i de lloc. És contra l'equip francès del Pau i es jugarà 7:45, mitja hora més tard, a Peralada. És un amistós del primer equip de l'Espanyol. I pel que fa al femení, ha anunciat avui la incorporació de Carla Morera, una defensa de 31 anys de Cerdanyola del Vallès, que signa per una temporada amb el femení blanc i blau.
I encara en futbol, Arbeloa, exentrenador del Madrid, ja té nou equip, és el nou tècnic del Fulham, ha fitxat per les pròximes 3 temporades. 6 minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i seguim.
Catalunya migdia.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
Sona el nou Micra.
I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan Ponés.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur? Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat. Amb una base sòlida en ciències de la salut, estudia amb una metodologia pràctica i innovadora, viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca. La Salle, Universitat Ramon Llull.
El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4 minuts a les 3 de la tarda, el Tour, canvi de líder.
El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
Energia per recórrer carreteres infinites, perseguint horitzons. Perseguint horitzons. Valentia.
Canvi de líder al Tour i cinquena etapa també del Tour de França. Com va la cursa, Isaac Vilalta?
Doncs mira, una etapa que ha començat tard fa amb prou feines 40 minuts, poques novetats, pocs moviments. Baptiste Vestrofa, el ciclista francès que ha arrencat en solitari i ara mateix està rodant tot sol amb 3 minuts de marge respecte del gran grup, on, com deies, el mallot groc és en unes altres mans. Thorsten Train, el noruec, que és el nou líder del Tour.
I aquest canvi de líder, el fet que no sigui Pogacar, fa que sigui una situació preocupant per l'eslovè, no.
Ni molt menys. De fet, la fuga d'ahir amb Train i d'altres ciclistes va ser totalment consentida per Pogacar i el seu equip, que van arribar a perdre 13 minuts. Ara la general Pogacar és quart a 8 minuts del nou líder, però hauria de recuperar diferències. Thorsten Train, noruec, va patir un càncer testicular ara fa 4 anys. Se'n va sortir, a més, relativament ràpid. L'any passat ja va ser líder a la Vuelta i aquest any, com veiem, és líder al Tour. I és que ahir va ser un dia de noms propis, com el d'Àlex Molinar. L'Olotí es va quedar ben a prop, no ho va aconseguir, però va lluitar per recuperar el mallot de líder de la muntanya.
Hemos intentado otra vez el mallot de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ja seria la hostia.
Avui etapa amb poques dificultats, demà Pirineus en final a Gavarnir, una etapa que superarà el Tourmalet.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
Deixem aparcat provisionalment tot el tema de fitxatges, de mercat de fitxatges, perquè avui s'han fet sortejos. El Manresa i la Penya ja saben els seus rivals a Europa per la propera temporada, Ernest Macià.
Doncs sí, podem dir que, per exemple, en el cas del Manresa no hi ha hagut sort. És un grup de 8 equips, en passen 4 i és un grup duríssim. Al grup hi ha la Roma de Luka Doncic, el jugador de la NBA que ha adquirit en part en propietat aquest club, el multimilionari projecte del Pau Grec entrenat per Andrea Trinchieri del Mónaco, un ex-Final Four d'Euroliga, complementat amb el Başakşehir, un dels equips amb més pressupost d'aquesta competició, i el Lietkabelis lituà i el Balkan Botevark de Bulgària. Això vol dir que el Manresa hauria de ser un dels 4 millors. En aquest grup no és fàcil. Es passaria aleshores a 8ens. Això és un canvi de format de competició. Quarts, semifinals i final, tot a 3 partits. I el Joventut ha quedat enquadrat a la Champions League, el mateix grup que un equip d'Israel, el Bnei Perenik Herlitza, també el Basketbon, el Telecom Basketbon i el Porto.
En tenis, Novak Djokovic és el primer semifinalista de Wimbledon després d'imposar-se a Félix Auger-Aliassime en el partit de quarts més llarg de la història del torneig.
El partit va durar 5 hores i quarts, sent el més llarg de la història dels quarts del Wimbledon. Ja tenim les primeres semifinals, Sinner contra Djokovic.
I acabem, Marcos, encara amb alguna cosa més?
Doncs sí, el COI confirma que Rússia competirà als Jocs Olímpics de Los Angeles i en futbol sala ja tenim grup pel Barça a la Champions de la propera temporada, el Semei del Kazakhstan, l'Uchenets d'Eslovàquia i el Minerva de Suïssa, primera ronda de la Champions de l'any que ve.
Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, a les 7 tot costa, a les 11 de la nit al Club de la Mitjanit Especial Mundial i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.